seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
RAC més 1, podcast.
Aviam, Ferran. Hauries de dir Estadella Michelin. Un programa de cuina. Marinat amb humor. Molt bé, i ja per rematar-ho, bones receptes amb Guillem Estadella. Olé, jo crec que ha quedat prou bé, no? Què? No, ja està, ja està. Estadella Michelin, un podcast clar i català.
Cada 15 dies un capítol a RAC més 1 i la recepta sencera al canal de YouTube de RAC 1.
RAC més 1.
La Champions es juga a RAC 1 amb Jaume Molló.
Bona nit, passa un minut de 8:45. Benvinguts, benvingudes a la 6a jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions masculina de futbol. Benvingudes, benvinguts a la millor competició de clubs del món que tancarà entre avui i demà l'any 2023 i que seguim íntegrament en un carrusel, l'únic en català, els dies que no juga el Barça. Perquè ja sabeu que des de la temporada passada les nits de Champions són nits de RAC 1. Abans d'aquesta última jornada de la Lligueta tenim 12 equips classificats pels vuitens de final. Barça, Atlètic de Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Manchester City, Leipzig, Madrid, Real Societat, Arsenal, PSV Eindhoven, Inter de Milà i Bayern de Munic. De cara al sorteig dels vuitens de final, que es farà dilluns que ve, 18 de desembre, ja som primers de grup Manchester City, Bayern, Madrid i Arsenal, a més del Barça, que ho és virtualment, i són segons matemàticament i, per tant, possibles rivals dels blaugranes, de moment Leipzig i PSV Eindhoven. Un sorteig que, per cert, podreu seguir a través de RAC més 1, a l'app i al web, dilluns a partir de les 12 del migdia. Avui us explicarem el desenllaç dels grups de l'ALD, els que hem anat seguint en aquestes nits de Champions a RAC1 des del mes de setembre. Amb tot això per resoldre el grup, ens falta saber qui acompanyarà els vuitens al Bayern. Manchester United, Copenhagen o Galatasaray. El grup hem de resoldre qui acompanyarà els vuitens al Madrid, si Nàpols o Braga. I al grup D ens falta saber qui és primer de grup, Inter o Real Societat, que ja estan classificats. De moment, en el torn de tarda, s'està tancant el grup B, amb l'única incògnita de si el Sevilla es retroba amb la seva competició talismà, l'Europa League. Per aconseguir-ho, recordo, ha de guanyar el camp del Lens. Pendent d'aquests partits, en Pol Rodríguez, que avui serà l'home de les mil pantalles. Hola, Pol, bona nit.
Hola, Jaume, bona nit.
I benvinguts a la Champions a RAC1. Com li va el Sevilla a França, Pol?
Doncs mira, el Sevilla està empatant a un a Lens. De moment el temps ha afegit ja, ha deixat a Félix Soyer 7 minuts d'afegit. Com bé deies, en aquest resultat d'empat a un a França, el Sevilla quedaria eliminat de l'Europa League perquè només pot aspirar a la tercera posició. Li val només la victòria, l'empat i la derrota el deixa fora d'Europa. Sergio Ramos, al minut 79, que ha fet l'empat a un de penal en una acció que l'àrbitre Félix Soyer ha manat repetir.
Perquè
el porter del Lens, Samba, s'ha avançat, no tenia els dos peus damunt la línia de la seva porteria. El primer penal l'ha aturat Samba i en el segon Ramos no ha perdonat. Abans, també, a la segona part, minut 63, el polonès Frankowski ha avançat els francesos de penal. Ara el Sevilla, doncs, que busca aquest gol que li donaria l'accés a l'Europa League.
I ja que hi som, actualitzem l'altre partit del grup, intrascendent, als Països Baixos, entre PSV i Arsenal.
Sí, també el temps ha afegit, 6 minuts per acabar aquest partit. Empat a un, també, mateix resultat entre PSV i Arsenal, 1-1 al PSV, que ha marcat Vertesen, i Nketiah s'ha avançat per als Gunners amb gol d'Nketiah, i com deia, Vertesen ha empatat aquest partit.
Amb aquests resultats, Arsenal primer, PSV segon, això ja ho sabíem, Lens tercer, Sevilla últim i fora d'Europa.
Aquesta temporada, tota la Champions es juga a RAC1.
Ens centrem en els 6 partits que arrencaran a les 9 i que seguirem en aquesta nit de Champions a RAC1, Union Berlín-Madrid, amb la narració d'en Damià López. Bona nit, Dami.
Hola, Jaume, bona nit. Avui no m'esperava que obríssim amb el Madrid, eh?
Gran anaconda, no, avui, sí, Dami, suposo?
Sí. Sí, tant i tant. Moltes coses en joc, perquè avui l'Union Berlín es juga a continuar a Europa o no. Per tant, avui totes les mirades posades en Alemanya.
Amb els comentaris.
Totes les mirades.
Amb els comentaris de l'únic inigualable Dani Solsona. Hola, Dani, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs, Dani? Tot bé?
Nerviós, menjant pernil perquè estava molt nerviós.
Sí, sí. Inter de Milà, Reial Societat, amb la narració d'en Gerard Ballera. Bona nit, Gerard.
Hola, bona nit.
I els comentaris d'en Joan Camí. Bona nit, Joan.
Hola, Jaume, bona nit.
I per saber com acaba el grup, el més incert de tots, Manchester United, Bayern de Munic, amb la narració d'en Miquel Agut. Good night, Miquel.
Good night, James Muller.
I els comentaris de l'Albert Blaia. Bona nit, Albert.
Què tal? Bona nit.
Avui ja puc dir el nom perquè l'altre Albert, Bermúdez, el tenim de baixa, baixa, per aquesta nit de Champions. I Copenhagen Galatasaray, que seguirem amb la narració d'en Quim Salvador. Bona nit, Quim.
Molt bona nit, Jaume.
I amb en Pol Rodríguez seguirem els altres dos partits de les 9. Nàpols-Braga i Salzburg-Benfica, tot plegat amb en Jordi Nieto tocant els botons. Menú i equip presentat i, com sempre, tenim activat el hashtag FRAC1 per que digueu el que vulgueu sobre aquesta nit de Champions. I amb enquesta també el compte de Twitter @esportrac1 sobre els possibles rivals del Barça als vuitens. Bé, el que sabem a aquesta hora, perquè tot això pot canviar. Però de moment, dels rivals més forts que li poden tocar al Barça ara mateix als vuitens abans que jugui aquesta última jornada, quin preferiu que li toqui? PSG, Inter de Milà, Manchester United o un combo, podríem dir, d'equips de més o menys al mateix nivell, que serien Dortmund, Newcastle, Milan, aquí podem afegir el Nàpols, si passa. De moment, l'opció més votada, 44% preferiu el Manchester United, gairebé 800 vots, aquesta enquesta, 30% el combo Dortmund, Newcastle, Milan, 17% vol el PSG, i un 9% l'equip que menys gent vol, a mi em sorprèn això, és l'Inter de Milà. Per tant, Gerard, tens feina aquesta nit perquè la Reial Societat hauria de quedar segona, perquè la gent no vol l'Inter de Milà, que ho sàpigues.
Val, d'acord? Queda apuntat, sí, sí.
Més endavant en parlarem també a l'estudi d'aquesta enquesta. Teniu temps per votar fins d'aquí 20 minuts, que arrenqui la jornada. Tot igual a França, Pol?
Tot igual a França. L'ha tingut claríssima Sergio Ramos, que s'ha trobat una pilota morta a l'àrea i l'ha enviat als núvols. Sergio Ramos, que està a totes, ha estat també l'autor de l'empat. Aquest 1-1 de penal, una acció que, com dèiem, s'ha repetit. I, per tant, el Sevilla, que, com dèiem, recordem, només li val la victòria per ser a l'Europa League. Si no, quedaria fora d'Europa i la temporada s'espatllaria una mica de més.
I queden 2 minuts per fer aquest gol. Per cert, tot l'enrenou amb els aficionats, després que li hagin aprovat el recurs al club andalús, podríem dir que ha acabat bé.
Ha acabat bé perquè han pogut entrar a l'estadi uns 250 aficionats del Sevilla que 2 hores abans del partit no sabien si podrien accedir.
Quina vergonya.
I molts ja tenien el viatge pagat i no sabien si podien accedir a l'estadi. És una mesura que ha imposat no el club, sinó el govern francès a raó de la mort d'un aficionat del Nantes en una disputa entre els ultres del Niza i el Nantes. Això va passar el 2 de desembre i, per tant, el govern francès ha extremat les precaucions. Compte el Lens perquè roba una pilota molt perillosa, es plantarà sol davant de la porteria, el davanter, el xut i el gol.
Mira,
gol de Lens, que acaba d'enviar el Sevilla cap a casa, es queda sense Europa. Gol de l'equip francès. Quina acció, em sembla que ha sigut una pèrdua de pilota, com també ha vingut precedit el primer gol del conjunt francès. Ha marcat Fulghini per al conjunt francès, Angelo Fulghini, i el Sevilla, que ara mateix queda eliminat d'Europa. 2, Lens 2, Sevilla 1, quan queda ja 1 minut per acabar aquest partit.
Quedarà fora d'Europa. La pèrdua és
de Pedrosa.
Sí, sí. D'Adrià Pedrosa, que déu-n'hi-do quina Champions, aquell gol anul·lat al camp del PSV li hagués pogut donar la glòria, i ara surt a la foto en la jugada que certifica ja definitivament amb un Sevilla abocat a l'atac, aquest gol a la contra, l'eliminació europea del Sevilla, i no sé jo si acabarà amb Diego Alonso també, perquè clar, si no has guanyat cap partit entre Lliga i Champions després de 2 mesos al càrrec, potser al final a la gent que dirigeix el Sevilla se'ls acabarà omplint el botet. A partir de les 9, Alemanya, com dèiem, el Madrid visita l'Unió en Berlín, un partit intranscendent pels blancs, mentre que els berlinesos s'hi juguen a entrar a l'Europa League. l'11 del Madrid. Dami, amb 5 canvis, veia, respecte a l'últim partit, eh?
Sí, amb molts canvis, és un 11 de circumstàncies, amb 7 baixes, veus la banqueta, i són, per exemple, Kroos, Rüdiger i Mendy, però la plantilla del Madrid és tan bona que amb l'11 d'avui a Berlín continues tenint la sensació que és un bon equip.
Sí, sí.
És un bon 11 el que presenta el Madrid al camp d'alerta de Berlín, que és on juga l'Unió Berlín als seus partits. L'11 és el format per el segon / tercer porter de la plantilla, segons com es miri, Kepa. Defensa, Lucas Vázquez, Nacho, Álava, Fran García. Mig al camp, Fede Valverde, Modric, Ceballos. Amb Bellingham, Rodrigo i Joselu.
Aquest és l'11 del Madrid, que juga per l'Unió Berlín, que, com dèiem, si juga, continua viu a Europa encara.
Renou a la porteria, Paul Jaekel, Robin Noque, Diogo Loite i Jerome Rusillon en defensa, amb Haverer, Rani Kedira, el doble pivot, tres mitges puntes, pel mig Kevin Volan, per la dreta Josip Juranovic, el croat, per l'esquerra Robin Gosens, i amb punta Kevin Behrens, xiula un àrbitre en nom d'entrenador de bàsquet, Rade Obrenovic.
Obrenovic.
S'ha posat en guàrdia el Miquel Agut ja quan ha vist que anava a fer un joc de paraules. Obrenovic l'eslové i el Bari serà l'anglès Stuart.
És que he sentit àrbitre i ja...
No, jo crec que li passa quan sé la paraula àrbitre, efectivament. No cal que sigui ni Obradovic ni Obrenovic. Per cert, que avui, òbviament, hem de lamentar que l'àrbitre que xiulava el Madrid-Braga, recordo que feia broma amb el seu cognom, Meller,
sí,
que s'ha retirat de l'arbitratge. És l'àrbitre agredit, el que va xiular el Madrid-Braga aquell dia a la Champions, en els... Vaja, en l'agressió que va patir ahir per part del president de l'Ankara Gücü, que ha dimitit, ha trigat molt a fer-ho, ha fet aquesta tarda, però l'àrbitre ja havia dit abans que es retirava als 37 anys, per tant, tenia llarga carrera a l'arbitratge, però, home, després que t'agradeixin...
Ha quedat suspesa la Lliga Turca, ha quedat suspesa.
Sí, sí, no? Totes les lligues professionals, sí.
És una vergonya.
És que és el cop de puny, és que després, quan és al terra, a sobre...
El remata.
Se l'acaben de rematar, sí, sí. Solsona, què me'n dius de l'11 del Madrid a Berlín? I no sé si tens ganes de veure especialment algú d'aquests menys habituals que juguen avui per part d'Ancelotti.
Sí, expectant, sobretot en Kepa.
Amb Kepa, eh?
Més que res, no pel partit d'avui, que ja sabem que juga, sinó si Ancelotti ha pres la decisió de fer-lo jugar avui i ja amb continuïtat, perquè va dir Ancelotti que el seu porter era Kepa.
Sí.
Però tenint en compte que l'Unin ho està fent bé, doncs vull veure com gestiona la porteria. A la resta, doncs, ha anat fent canvis, no s'hi juga res, i avui Joselu a dalt... Amb Rodrigo, Bellingham sí, que sembla un dels jugadors que...
Sí, que hauria de descansar, no?
Que hauria de descansar, a més, amb aquella lesió a l'espatlla i això, que no semblava que estigués del tot recuperat, però és imprescindible per Ancelotti. A més, encara que no s'hi juguin res, s'hi juguen... No?
2,8 milions d'euros. Bueno, ahir Florentino li deu dir Carleto...
posa algú...
Poca broma, aquí.
L'última monja...
3 milions, potser no estem tan malament com el Barça, però també ens van bé.
I a l'Unió Berlín, que guanyant avui i perdent el Braga, doncs encara pot entrar...
Sí, sí, va a l'Europa League. De fet, podria guanyar el seu primer partit a la història de la Champions, perquè fins ara porten 2 empats, però guanyant avui encara aconseguirien... o vaja, com a mínim, tindrien opcions de classificar-se.
I més enllà de possibles lesions que pot haver-n'hi, pel que fa a cansament, doncs el Madrid no és una qüestió de riscos, perquè estem a dimarts,
sí,
i el pròxim partit el Madrid el té diumenge a les 9. O sigui que són...
Madrid-Villarreal,
sí, Madrid-Villarreal. Madrid-Villarreal diumenge a les 9. O sigui, és que té el màxim marge possible,
sí, sí,
entre un partit de Champions i un partit de Lliga. Si no fos per, també podria jugar dilluns. Però és un tema que per rotacions, sí, per rotacions pot jugar Bellingham, pot jugar Rodrigo, pot jugar qui sigui, però sí que doncs, hi ha una sèrie de descansos, com Kroos, que ho ve jugant tot, etc. Però que tu pots pensar que pot haver-hi lesions, però per rotacions no serà, perquè té tot el marge per donar descansos. A banda que el Villarreal també ara mateix és un rival, sí, dels assequibles de la Lliga.
No, és...
Som molt de Villarreal, a diumenge.
I tant.
Home, tota la vida, però ara encara més. Ara encara més.
Va, fuixadet. El Girona.
Normalment haurien de ser del Madrid pensant que el Villarreal és un rival al que cal distanciar.
Te'n recordes, Molló, la final de Copa de la temporada passada, que al Girona li convenia que guanyés el Madrid perquè s'ampliés el nombre de...
Sí, sí,
ara
sí.
El que l'interessa al Girona és que el Madrid perdi. És que, escolta'm...
Com canvien les coses.
Com estem, tu? Com estem?
Sí. Feu-li una mica de lloc, que tant d'estar en força no hi cabrà al final. Pol, s'acaben els partits. partits del torn de tarda, s'acaba el grup B d'aquesta Lliga de Campions.
Sí, i el més sonat és la derrota del Sevilla, que queda eliminat d'Europa, derrota que és un mirall de la nefasta temporada de l'equip andalús, perquè ha perdut tota opció amb el gol de Fulguini a les acaballes del partit al minut 6 del temps afegit després d'una pèrdua d'Adrià Pedrosa. Per tant, el Sevilla, que no podrà tornar a la seva competició predilecta, l'Europa League, derrota a França, Lens 2, Sevilla 1.
I l'altre partit?
I l'altre partit ha acabat amb empat a 1, PSV 1, gol de Bertesen, i Arsenal 1, gol de Nketiah.
Arsenal primer de grup, 13 punts, PSV Eindhoven, possible rival del Barça, segon amb 9 punts, Lens tercer amb 8. Com ho està celebrant el Lens? És curiós això del futbol, perquè clar, hi ha equips que anar a l'Europa League, com per exemple el Barça, o per exemple avui el Manchester United, si acaba anant, doncs és un càstig gairebé, i en canvi el Lens, clar, per ells és històric, que avui continuar com a mínim vius a Europa. I el Sevilla, eliminat, no ha guanyat cap partit en aquesta Champions, últim amb 2 punts. Tres quarts de nou, 15 minuts, compte enrere per aquesta nit de Champions, un altre dels partits de les 9 destacadíssim, el Giuseppe Meazza, Milà, Inter, Reial Societat, amb la primera posició del grup en joc. Recordo, qui guanyés primer, l'empat li val a la Reial Societat. Per quin 11 aposta i Imanol Alguacil, Gerard?
Doncs a veure, un 11 amb certes baixes, perquè recordo que no hi és Brais Méndez, que es va lesionar el Covid en l'últim partit contra el Villarreal. De fet, avui l'han operat a Barcelona. El doctor Xavier Mir ha passat per el quiròfan Brais Méndez. Demà s'espera que rebi ja l'alta hospitalària. Tampoc hi és Barrenechea, lesionat. Per tant, hi ha alguns canvis. Remiro sota pals, això segur. 4 en defensa, a priori la defensa titular del Guacil, amb Traoré, Zubeldi, Lenormand i Ayem Muñoz. Al mig del camp, amb Zubimendi i Merino. A la banda dreta hi jugarà Take Kubo. A l'esquerra, Zakarian. A dalt, Oyarzabal i Omar Sadiq.
Doncs Sadiq titular avui a la Reial Societat per les baixes que té Imanol Alguacil. I quin és l'onze de Simone Inzaghi?
Doncs si a la Reial Societat hi falten alguns jugadors perquè estan lesionats, a l'onze de l'Inter també hi falten alguns jugadors destacats, però en aquest cas perquè vol Inzaghi, perquè els vol donar descans. L'onze de l'Inter de Milà sense, per exemple, algunes patums com la de Nicolò Varela o la de Lautaro Martínez, que avui és suplent al Meazza, amb Soma a la porteria, els tres centrals, això no canvia, Darmian, Acerbi i Augusto, amb Cuadrado al carril dret i Di Marco a l'esquerra. Els migcampistes seran Fratesi, Çalhanoğlu i Mkhitaryan, la doble punta per Marcus Thuram i el xilè Alexis Sánchez.
Qui xiula, Milà?
Xiula un suís, Sandro Scharrer, amb un altre suís al bar, Fedayi San.
Joan, d'aquests canvis de la Real Societat i d'aquestes suplències, és veritat, estranyotes que comentava en Gerard de l'Inter.
Sí, pel que fa a l'Inter, bé, de fet, avui les prèvies dels diaris o dels mitjans italians ja avisaven d'aquesta alineació i de la suplència de dos futbolistes importants, com és el cas de Varela i Lautaro. Lautaro, recordem, màxim golejador de l'Inter, 14 gols a la Sèrie A i un dels davanters més en forma del futbol europeu. El substitueixen Fratesi al mig del camp i Alexis, que jugarà al costat de Marcus Thuram. En principi, pel que fa a perfils, es poden complementar bé, però evidentment el factor Lautaro, i més a la Champions, sol ser decisiu. Manté l'estructura de sempre, això sí, és un equip inamovible en aquest 3-5-2 amb pilota quan ataca l'equip d'Inzaghi. Pel que fa a la Reial, moltes ganes de veure quina serà la posició de Zakarian, el futbolista rus, si serà interior com Brais, que és la posició que sol ocupar el jugador gallec, si juga d'extrem, que és la seva posició natural, o fins i tot si juga com a mitja punta per darrere d'Omar Sadiq. En qualsevol cas, independentment de l'estructura, ja sabem que la Reial Societat és un equip que sap molt bé el que juga, sigui amb 3, 4 migcampistes, amb un davanter, amb dos davanters, i que avui, en un dels partits més importants de la seva història, no renunciarà a la seva idea.
Anglaterra, Old Trafford, Manchester United, Bayern de Múnich. Els bavaresos primers de grup, però venen de caure golejats a la Bundesliga, els Red Devils contra les cordes. Per passar vuitens han de guanyar i esperar que Copenhagen i Galatasaray empatin. Igualment, necessiten guanyar per assegurar-se la tercera posició i, com a mal menor, jugar a l'Europa League i no quedar fora d'Europa al desembre. Clar, tenen un problema. Els últims 39 partits de la fase de grups, el Bayern de Múnich no els ha perdut. Per tant, tenen un problema. 11 del Manchester United. Miquel?
Doncs un 11 amb dos canvis respecte al que va perdre contra el Bournemouth 0-3 el cap de setmana passat en aquest mateix escenari. Aquell dia va fer alguna rotació Ten Hag pensant que podrien guanyar el partit i que avui era el partit gros. Doncs 0-3 i avui més urgències, com comentes. Onana no el treu ningú de la porteria. Dalot a la dreta, Luke Shaw a l'esquerra, Maguire i Varane centrals, amb Rabat i McTominay el doble pivot, Anthony a una banda, Garnacho a l'altra, Bruno fent d'enllaç amb Højlund, que és el jugador més avançat.
I amb quin equip afronta el Bayern en aquest partit intrascendent per ells?
Doncs amb només un canvi respecte al que va perdre 5-1 al camp de l'Eintracht, que aquest cap de setmana
venen, o sigui, que no fa rotacions.
Venen escaldadets, no? Entra Musiala en el lloc de Choupo-Moting. Per la resta, els mateixos. Noia a la porteria, Marraui a la dreta, Alfonso Davies a l'esquerra, Upamecano i Kim als centrals, Kimmich i Goretzka al doble pivot, Kingsley Coman a una banda, Sané a l'altra, Musiala fent d'enllaç amb Kane, que és el jugador més avançat de l'equip que entrena Tuchel.
Qui xiula al Trafford?
Avui, qui xiula? Doncs mira, Espen Eskes, que és un àrbitre noruec que ha xiulat 4 partits de Champions. Em sorprèn la designació perquè en són molt pocs, tenint en compte la transcendència del partit, però sé que t'agradarà això. Al VAR, si us plau, qui pot haver el VAR?
Van Bokel.
Correcte, premi per Molló.
La UEFA realment el té, vaja, excessivament ben considerat. És que no, per més que s'equivoqui, no ho paga aquest home.
Es deu autodesignar ell, potser.
Ell es demana el partit que vol, no? Sí.
A la carta.
Pot més, Ceferin.
Jo pensava hagut que xiulava Orsato, eh?
No, perquè era un can, era un gato, i llavors no xiula aquest.
Orsato és a Copenhagen.
Ah, veus? Ah,
Copenhagen no, Galatasaray.
Quin corralito que es fan, per això, entre ells.
Sí, sí.
Sempre són els mateixos.
És tremendo. Albert, què me'n dius dels 11 del Trafford?
Bé, que fa poc anar a jugar contra el Bayern, bueno, segueix sent, contra a la Champions, és anar a l'escorxador una mica, perquè el Bayern no perd mai, guanya tot. Avui Tuchel treu l'11 de gala, conscient que el partit d'aquest cap de setmana ell va dir que no entenia el que havia passat, que no havien sortit al principi amb una mentalitat que no era la correcta, perquè havien tingut una setmana per preparar-lo. Van caure 5-1, molt superats en transició, una defensa molt pobra, i un equip que només Kimmich al mig del camp sembla que és l'únic jugador que té una mica de peu per connectar. Goretzka és un box-to-box, l'han provat fins i tot de central.
Sí, és veritat.
Veurem avui quina és la disposició del Bayern. Junts United, que jo és l'11 de gala, evidentment, que va tenir molts problemes, també en sortida de pilota. Ha fet el Bournemouth d'Iraola, és un dels equips que millor pressiona de la Premier. El primer gol ve d'una pèrdua de pilota, és un equip que intenta arriscar molt, els està faltant un punt de qualitat i també de compenetració. És un equip ara mateix molt dèbil, no?, que quan encaixa un gol s'ensorra. Per tant, ganes de veure, no?, en aquest duel, que evidentment té moltes més urgències que el Bayern, doncs quina imatge veiem del Bayern amb un Harry Kane, que m'agrada veure Harry Kane sempre al Trafford, no?, que va estar a punt, no?,
era
un dels jugadors que volíem fitxar, i finalment a veure quin paper té avui, perquè és un jugador que de moment no ha guanyat cap títol i jo crec que la Champions el motia molt, i més avui tenen en compte que juga contra el United.
8 minuts per les 9. I acabem el nostre viatge virtual a Dinamarca, Copenhagen Galatasaray. Per fer-ho fàcil, qui guanyi passa vuitens i l'empat afavoreix el Galatasaray, el Copenhagen, perdó, sempre que el United no guanyi. Quin és l'11 del Copenhagen, Quim?
Doncs l'entrenador Jakob Nistrup, que surt amb Gravara a la porteria, Geler, Vavro, Ankersen i Dix a la defensa, Diogo, Falk i Lerager al mig del camp, i el Yunusi, Aixurí i Claesson a la davantera.
I per part del Galatasaray?
La formació que presenta Okan Buruk és Muslera a la porteria, Boy, Davison Sánchez, Abdulkerim i Angelinho a la defensa, Torreira i Can formant doble pivot amb línia de 3 per davant que formen TT, Aturkoglu i Zaha, i el davanter de referència, qui si no, Mauro Icardi.
Torna'ns a dir, per alegria de Miquel Agut, qui xiula avui a Dinamarca?
Daniel Orsato.
No,
partit. I el VAR, amb baixa, i tenim Mikael Fabri, també italià. Ah,
no hi va Irrati?
Sí, perdó.
Irrati.
M'havia confós amb el quart àrbit, que és el senyor Fabri.
Aquests és que són parella, de fet.
Massimiliano Irrati és el senyor del VAR amb B baixa.
Orsato i Irrati són...
I parla per la Rati.
Parella, de fet, per la...
Sergi, home, partit calent, perquè qui guanyi passa,
però temperatura ambient, 1 grau a Copenhagen i baixant abans de començar el partit.
Molt bé, algú vol dir alguna cosa sobre els 11, sobre el partit en si, o passem pàgina?
Brizard avui no...
No,
no actua,
Brizard no.
Jerome avui, Brizard, li han donat festa.
No.
Els dos serven per 8 anys.
No, bé, també pensa que havent-hi Europa Leagues i Conference, ja fa falta molts àrbitres, eh?
A veure, Joan, mulla't, qui passa, o qui guanya, Copenhagen o Galatasaray?
Uf... Mira, va.
Ara l'he enganxat, eh?
Copenhague. És un bon equip, eh? És un bon equip.
Bargi, no? Bargi.
Estava sempre a Barcelona.
A la banqueta, eh?
A la banqueta, però... El dia del United també era a la banqueta. Sí, sí. I no sé...
Gol al 89 i classificats.
Es Bargi.
El gol de la victòria. I fem una pinzellada ràpida a les notícies més destacades dels altres dos partits a Mampol, a Itàlia, Nàpols-Braga, amb una posició pels vuitens en joc. La victòria i l'empat classifica els napolitans i els portuguesos només els val la victòria. Coses dels onzes?
Doncs mira, el Nàpols juga a Kvaratskhelia, el georgià que era dubte i per tant Walter Mazzarri que pot utilitzar el seu trident habitual, que és Politano per la dreta o Ximena a la punta d'atac i per l'esquerra el georgià. Al Braga destaco Simón Banza, que és el davanter que ha marcat 13 gols a Portugal. A l'11 també hi ha el mític Pizzi, l'ex de l'Espanyol, el de l'Atlètic de Madrid, i el Depor, entre d'altres.
I a Àustria, Salzburg-Benfica, amb l'Europa League en joc, els austríacs acabaran tercers, excepte que els portuguesos guanyin per 2 gols o més. Hi ha una altra combinació, que el Benfica guanyi per 1 gol, però que en marqui 4 o més. Un 3-4, per entendre'ns. Però clar, això en principi sembla complicat. Què me'n dius dels 11, Pol?
El Benfica té una baixa sensible a l'eix de la defensa, Antonio Silva, aquesta jove promesa portuguesa que està sancionat, i el substitueix Tomás Araujo. A Benfica, evidentment, ha de sortir amb tot, Di Maria, Rafa Silva a la punta d'atac, també amb Tengstedt, i al Sarsbull, per exemple, no hi és Konaté, el seu màxim golejador a l'11 inicial.
I a més us dic que s'ha jugat ja i acabat el primer partit del Mundial de Clubs, l'Al-Ittihad ha guanyat per 3-0 l'Oakland City. Per tant, l'equip de l'Aràbia Saudita, l'equip de...
Benzema,
que ha marcat, per cert, de canter, passa a la següent ronda, que són els quarts de final, ja, d'aquest Mundial de Clubs. I en handbol estan jugant... Bé, està jugant un dels dos catalans, Barça 16, Port Segon 9, a 4 minuts pel descans, i a les 9, d'aquí a 4 minuts, arrencarà el Benidorm Breaking Granollers.
Segueix tota la Champions amb Jaume Molló i la redacció d'esports de RAC 1.
3 minuts per les 9, de seguida comencen els 6 partits de les 9.
Coneixes el nucli antic de Tortosa? Vine a la Fira de Nadal del 15 al 17 de desembre i descobreix-lo.
Més de 30 paradistes pels carrers del voltant de la catedral amb tota mena de productes nadalencs o tradicionals i espectacles per als més menuts.
No t'ho perdis. T'esperem a la Fira de Nadal de Tortosa.
Organitza l'Ajuntament de Tortosa, Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Lewandowski, Alexia, Pedri, Aitana, Gavi.
Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2024 amb tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de paret o el de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i Barça Stores.
RAC més 1, podcast.
Cases amb ànima, el podcast de RAC més 1 que parla de casa teva. Amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Feu del vostre pis un espai sa, sostenible i lliure de tòxics. Pinteu casa vostra amb un truc infal·lible, la regla d'or dels colors. I per les festes, abrigarem casa nostra i coneixerem el protocol perfecte per rebre convidats.
Cases amb ànima. Cada 15 dies un capítol nou a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb la col·laboració de Montse Interiors.
RAC1.
Tots som
més
1. La Champions es juga a RAC 1.
2 minuts per les 9. Van sortint ja protagonistes de l'Inter de Milà Reial Societat. A veure, faig una bona ronda ràpida entre analistes. Solsona, tu qui creus que passarà? Qui veus amb més opcions d'acabar primer de grup en aquest Inter Reial Societat?
Jo crec que la Reial Societat.
Tu veus millor la Real Societat, eh?
Sí, a l'Inter ja ho sabem, el potencial que té, no? I a més, sembla que l'entrenador Inzaghi està molt tranquil perquè no juga ni Lautaro ni Varela, vull dir que està molt confiat amb Alexis, però jo la Real el veig molt bé, a més amb l'equip que presenta, que té moltes opcions.
Uh-huh. Albert?
Jo em quedo amb l'Inter. Crec que la Real Societat
crec, de la Champions. És dels equips que més m'ha agradat a tota la fase de grups. És veritat que té baixa, la baixa de Brais Méndez, per exemple, és molt sensible, és un jugador que està a un nivell molt alt i costa de suplir, i és un equip irregular, no? En Lliga l'estem veient amb diferents cares i crec que l'Inter a casa és un equip molt fort, per tant jo em quedaré amb l'Inter.
Què dius, Joan, tu? Qui veus més opcions?
Jo també dic l'Inter, i mira que la Reial, ja ho hem dit moltes vegades aquí, és l'equip que millor juga en aquesta edició de la Lliga de Campions. Tant de vols hi vagi bé, me n'alegraria molt, però crec que aquest factor competitiu que té l'Inter a Europa sobretot, crec que avui pot marcar una mica, tot i que és cert que els millors futbolistes, o dos dels millors futbolistes, estan a la banqueta, en qualsevol cas serà un partit igualat.
D'acord, doncs tenim el primer partit justament en arrencar, serà aquest, el de Giuseppe Meazza. Gerard.
Sí, a punt d'arrencar l'àrbitre, el senyor Sandro Scharrer, el suís que xiula. La primera possessió és per l'Inter de Milà, que vesteix amb la indumentària habitual, amb la indumentària nero azzurra. La Reial Societat ho fa amb la segona equipació, aquesta segona equipació d'aquesta temporada blanca. Primera pressió alta de l'equip d'Imanol Alguacil, se n'en surt prou bé de moment l'Inter. Cuadrado ara la regala al costat dret, recupera la Reial. A veure, aquesta jugada intentava connectar Zakarian amb Oyarzabal, no ho ha aconseguit, intenta tornar a robar la pilota ràpid la Real Societat, ho intenta Zakarian, que se la deixa enrere, ha sortit a mossegar l'equip Churiordín al Meazza. 35 segons, primera part, Inter 0, Reial Societat 0.
També roda la pilota Old Trafford, Miquel.
Roda la pilota i a punt de rodar el cap del United a la Champions, ja? Perquè la primera jugada d'atac del Bayern, si no és que hi hagués fora de joc previ, i n'hi havia fins i tot en dues ocasions, Kane ha fet una centrada que s'ha passejat per l'àrea i que Sané no ha rematat, demostra, tot i el fora de joc en aquesta acció puntual, que els alemanys han anat a Manchester a guanyar el partit independentment del que necessiti l'equip que entrena Ten Hag. 0-0. Arribarem aviat al primer minut de partit.
Arrencat també a Dinamarca en aquest grup, Quim.
Sí, la primera pilota ha estat pel Copenhagen, que ha buscat un atac en passada llarga, l'ha perdut i ara intenta construir joc des del darrere. El porter i capità del Galatasaray, Fernando Muslera.
Corner a favor de l'Inter, Gerard.
Sí, en la primera jugada que ha pogut trenar ràpida l'equip d'Inzaghi, una internada per la banda dreta de Fratesi, que ha desviat a corner la defensa de la Reial Societat. El corner el picarà des de la dreta de l'atac Di Marco, amb la cama esquerra, anirà en curt, jugant per Cuadrado a la frontal de l'àrea, aquesta en horitzontal per arrematar Adem Kitarian, peta les cames de la defensa de la Reial. A l'altre costat hi haurà falta, la xiula l'àrbitre, la xiula Scharrer, falta de Lenormand al costat esquerre. És una falta perillosa també per l'Inter per penjar-la dins de l'àrea.
Sí, la Reial Societat amb el 4-3-3 habitual, i Zakarian, com intuïem, una de les posicions que podia ocupar, aquesta, la d'interior esquerre. Normalment és Mikel Merino que ocupa aquesta posició, Brais juga a cama canviada com a interior dret, avui és el futbolista rus qui ocupa aquesta posició d'interior, Oyarzabal a l'esquerra, Kubo a la dreta i Omar Sadik com a principal referència ofensiva.
La falta la picarà Mkhitaryan amb la dreta o Di Marco amb l'esquerra, dos jugadors de la Reial Societat a la tanca. És difícil de sorprendre a Remiro, no crec que la piquin directa, però és una falta perillosa per penjar-la dins de l'àrea. La pilota va a poca alçada, la treu la defensa de la Reial Societat. 3 gairebé de la primera, 0-0, domina l'Inter.
Ha començat també el partit a Berlín, per cert, han fet bastant salat, Dami?
Sí, va la cosa tan tranquil·la avui a Berlín, que s'ho agafen amb tanta calma i amb tanta parsimònia que, efectivament, el partit de l'Olímpic de Berlín ha estat l'últim en començar, molta calma, molta tranquil·litat, però primer atac de l'Unió Berlín, compta aquesta pilota i la treu Kepa! La rematada Berens, la treu Kepa, no és si estaven fora de joc, però el Madrid, que de moment encara no s'ha presentat a jugar el partit, la pèrdua a la frontal, la pilota que li cau a Beren Solsona, i tal com ve després de l'entrega de Juranovic i l'aturador del teu amic Kepa. Com l'ha tret Kepa a Solsona? Ja. L'únic també l'hagués tret, probablement. No ho sé, però déu-n'hi-do Kepa, eh?
Ha anat al centre, eh? Si va a banda dreta o esquerra, és igual que estigui Kepa, que l'únic qui sigui, eh? Ha sigut una errada de, no sé si, del lateral, no sé de quin jugador del Madrid, que vulgui fer un canvi d'orientació pràcticament a dins de l'àrea.
No sé, Fran García, potser?
No, perquè era de la dreta, era un dretà.
Espera, que hi torna en Berens una altra vegada, pot marcar l'Unió Berlín, la treu Nacho de sota pals!
Falta.
Falta sobre Kepa.
Sí, però l'he vist una mica insegur qui en la sortida, eh? Espera un segon, que tenim córner pel United al Trafford, Miguel.
Un córner que picarà Bruno Fernández amb el peu dret, col·locant la pilota a l'interior de l'àrea. El punt de penal supera la trajectòria i la posició de Maguire, candidat a la rematada, refús de la defensa del Bayern, 4 de partit, 0-0.
Doncs jo crec que arriba abans a la pilota el jugador, eh? Vaja, jo no veig falta aquí. O sigui, clar, no es pot frenar el jugador. Ell és una pilota dividida, la toca, i ha tingut sort, Kepa, que no acaba en gol.
L'infern de l'Olímpic de Berlín, la veritat és que hi ha un ambientàstig, a dir, Jaume, és cert, perquè l'Unió en Berlín s'està jugant la classificació, està molt ple, i el Madrid sí que juga una cosa que té a veure amb l'estadística, que és igualar el Bayern en nombre d'ocasions en què un equip ha fet ple de victòries, és a dir, 18 de 18 en la fase de grups de la Champions. El Bayern ho ha fet 3 vegades, el Madrid ho ha aconseguit en dues ocasions, una amb Mourinho, una altra amb Ancelotti. Avui Ancelotti podria repetir per segona vegada, però el Madrid, que juga aquest títol honorífic. Compte, primer atac del Madrid, Rodrigo té a l'esquerra Bellingham, continua Rodrigo, treu la defensa del Union Berlin, primers 3 minuts de partit. El Madrid, que ja ho sabem, és un equip pacient que a poc anirà fent-se amb el partit, però avui, si té algun dia plàcid en què es pot prendre les coses en calma, és avui, en aquest partit, on el rival es juga molt més que els Ancelotti.
Pot ser que la gespa no estigui bé, Solsona, és que
no està
bé, l'efecte, eh?
No està bé, no. No està bé. Quan enfoquen des de dalt, la sensació és que sí, que la gespa està bé, però quan tens t'enfoquen de prop, jo crec que està irregular, i en alguns llocs no hi ha gespa, vull dir, home, no és una catifa.
No, no.
És una catifa.
Un en Berlín 0, Madrid 0. Ha començat també el partit del Diego Armando Maradona, l'altre partit del grup del Madrid, Pol.
Sí, Nàpols 0, Braga 0. L'ha tingut l'equip portuguès, Bruma. Un xut davant del porter ha sortit desviat. Per tant, el primer vist dels portuguesos, el Diego Armando Maradona, i també el Red Bull Arena de Salzburg. També empat a 0 entre el Salzburg i el Benfica.
Doncs de moment el Nàpols seria segon de grup en el grup del Madrid, i aniria al Salzburg, a l'Europa League, en el grup de la Reial Societat, que s'està disputant la primera posició amb l'Inter, al Meazza. 6 de la primera, empat a 0, juguen els d'Alguacil. Gerard.
3 minuts de rondo de l'equip d'Alguacil al Meazza. Quina personalitat, quin futbolista, Martín Zubimendi, la mare que em va matricular, tu. Mare de Déu, tu. Carai,
és molt car, eh? Carai. És molt car, eh? Ha renovat, eh?
No, és impressionant,
però,
eh?
És un jugador que jo diria que té les condicions, el caràcter, la personalitat per dominar la posició del pivot en el futbol europeu els pròxims anys, eh?
Sí, i el City no el fitxarà perquè ja té Rodri.
Exacte.
Sí, perquè si no el fitxaria, jo crec. A veure, que hi va Kubo, la posa a la centrada dins de l'àrea, refusa la defensa de l'Inter, encara és viva la zona de tres quarts per l'equip Churiordín. És Traoré, jugant a la banda dreta per Taque. A veure què fa, fins de la centrada, fins que la passada, al final la toca en curt cap a Miquel Merino, aquest aixeca el cap, trepitja la pilota, la juga a la dreta una altra vegada cap a Zubimendi, aquest encara més a la dreta, enganxat a la línia de banda cap a Traoré. Traoré endarrere cap a Zubimendi, porta la Real Societat. No exagero, 4 minuts amb la pilota i l'Inter perseguint-la.
Sí, a més, seqüències de sortida de pilota molt bones, utilitzant el porter Remiro. Això ho fa molt la Real Societat. Té la pilota Remiro, trepitja la pilota i potser s'està 20 segons trepitjant la pilota fins que no salta un jugador del rival, i en funció de com salti, aleshores els jugadors es van movent i la Real Societat va superant totes aquestes línies. Ho acostumen a fer, ho estan fent també ara el Meazza, i de moment l'Inter, doncs, que no aconsegueix recuperar la pilota.
Sí, sí, la torna a tenir Remiro, de moment el 8 de la primera, sense ocasions clares de gol, 0-0.
Demanen penal a Old Trafford, Manchester United 0, Bayern 0, Miquel.
És la necessitat, però no ha passat res, és una jugada d'Antoni per la banda dreta, ha superat primer molt bé Kim amb una sotana preciosa, i després ha arribat l'ajuda de Goretzka, i esclar, si Goretzka posa el cos que té entre tu i la pilota, no hi arribes de cap de les maneres, o sigui que era impossible que passés per aquí. Saps millor com si hagués una tanca i no pogués entrar? Doncs igual, hi havia Goretzka i per allà no podia passar. Pilota perduda, ha començat millor el Bayern en aquests 8 minuts, però després el United ha demostrat que té necessitat de punts i ha igualat una mica el partit, però vaja, de moment no hi ha accions de perill més enllà de la primera del partit que hem comentat als 30 segons. Ara ataca el Bayern, compta a l'afrontar l'obertura a la dreta pel control de Coman, que fa la passada interior, la incorporació de Marraui, perdó, de Musiala, la centrada que rebota en un defensa i l'acaba traient de l'àrea el Manchester United. Sembla un partit una mica d'anada i tornada, eh? Estones, Blaia?
Sí, de moment els dos equips intentant sortir des del darrere, la pressió està marcant les diferències, el Bayern està guanyant aquestes segones jugades, però el United amb personalitat, també intentant treure la pilota, i el partit crec que passa per aquestes transicions, perquè al final tant Bayern com United, jugadors com Harry Kane o com Bruno Fernández, poden marcar les diferències si reben amb una mica d'espai, poden connectar amb els jugadors tan verticals que tenen els dos equips a les bandes, i hem vist ja que el Bayern, no, quan ha pogut sortir Musiala entre línies, ha fet molt de mal, tot i que de moment jo crec que el United està aguantant força bé aquests primers 10 minuts.
El 8 i mig de la primera, Manchester United 0, Bayern 0, primera clara del Copenhagen a Dinamarca, Quim.
Doncs sí, una jugada construïda des del lateral esquerre per Gelert i que ha rematat finalment el lateral dret en posició molt franca dins de l'àrea, xut creuat, suau amb l'interior del peu dret, que ha sortit fregant el pal de la porteria de Muslera. Primer en surt pel Galatasaray, primera claríssima del Copenhagen, minut 9, 0-0 el marcador.
Qui té més la pilota?
Doncs domini altern, eh? Són minuts de molt de tanteig i en què ningú s'està imposant clarament al marge d'aquest contraatac molt ben entrenat pel Copenhagen, que ha estat a punt d'acabar en gol.
De moment continuem buscant el primer gol de la nit en aquests partits de les 9. Recordo que el Sevilla ha quedat eliminat d'Europa, ha perdut 2-1 al camp del Lens. Veia una dada de relevo, feia 15 anys que el Sevilla no quedava eliminat d'Europa abans d'acabar l'any, vaja, després d'una primera fase, per entendre'ns. Per tant, això d'avui és bastant històric i també parla molt bé de com ho ha fet el Sevilla els últims anys.
I avui, perdona, sí, Molló, la primera part ha estat força bona, del Sevilla. Ha canviat el sistema Diego Alonso, ha sortit en defensa de 5-4-1 i ha estat superior. El tema és que aquesta superioritat no es tradueix en gol, i és el que li està passant en molts partits a Diego Alonso, que no juga malament, tot i ser un mal moment i té una mala dinàmica, però no guanya, és que no ha guanyat, vaja, no ha guanyat, menys enllà de la Copa, sí, de la Champions i la Lliga.
Ha guanyat els dos partits de Copa, i entre Lliga i Champions, 11 partits sense guanyar. Realment, si el mantenen, tindrà mèrit. Primer gol de la nit. És que això s'ha de demanar. Si no es demana, no arriben. Gol al Diego Armando Maradona, Pol.
Ha marcat Politano, jugada per la banda dreta, passada en profunditat buscant Osimhen, i el central del Braga, Sachi, el turc, que ha tingut mala fortuna i se l'ha colat a dins de la porteria. Per tant, el Nàpols, que s'avança en aquest partit al minut 9 del primer temps, Nàpols 1, Braga 0.
Asseguraria la segona posició de grup l'equip de Mazzarri, el doble d'Alec Baldwin, i per tant seria possible rival del Barça en els vuitens de la Champions. Perquè això canviés, recordo, el Braga hauria de marcar dos gols, és a dir, ha de guanyar a Nàpols. Meazza, Gerard.
Aquí la Reial Societat li costa perdre la pilota, però ara s'ha dit que ha fet un mal control i l'ha perdut. Cuadrado, l'empenten per darrere, l'àrbitre diu que no hi ha falta, surt la Reial Societat, la perd Oyarzabal, treballa per recuperar-la, ho fa, se la queda al capità Xuri Urdin, que per cert havia estat baixa en els últims dos partits amb permís de paternitat pel naixement del seu primer fill, pel naixement de Martín. Ara ataca la Reial Societat per la banda dreta, és Traoré, compte que va posar la centrada, la fa, serà corna, el primer del partit favorable a la Reial Societat, n'havia tingut un altre en els primers minuts. L'Inter, de moment, molta pilota a la Reial, l'Inter intenta sortir a la contra, però és que amb prou feina la recupera, i quan la recupera li dura molt poc.
Sí, però l'Inter té la capacitat de no necessitar moltes ocasions per veure porteria, té talent, té qualitat, i en aquesta recuperació amb jugadors molt ràpids, molt verticals, que li pot fer mal a la Reial quan està desprotegida.
Taque és qui farà la centrada amb cama dreta, buscant la pilota a l'àrea petita, refusa l'Inter, compte que pot sortir a la contra, Alexis combina amb Di Marco, aquest li torna al xilè, obertura a la banda dreta per la pujada, per aquell costat de Çalhanoğlu, que posa la directa, travessa la divisòria, arriba ja a la zona de tres quarts, pot pujar la centrada al segon pal, hi ha molts jugadors de l'Inter, li caurà Di Marco, que de primeres la posava al cor de l'àrea, al final rebutja la Real Societat, i a més hi ha falta de Xervi sobre Zubimendi. 13, primera part. Amb aquest resultat, la Reial Societat seria primera de grup. Inter 0, Reial Societat 0.
I l'Inter seria segon, i per tant possible rival del Barça en el sorteig dels vuitens de dilluns que ve. Hem tingut la primera clara del Madrid, Dami.
Ara l'expliquem, perquè s'està fent gran el Madrid en el partit. De nou atac al conjunt blanc, Rodrigo, Fran García, de nou cap a Bellingham, que xuta fora. Bellingham, que està sent protagonista total i absolut en els atacs madridistes. Aquesta finalment no ha estat tan clara, perquè no ha acabat connectant bé el futbolista anglès, ara ho estem veient repetit, però en l'anterior acció la veritat és que es veu com genera i crea autèntic pànic entre els jugadors contraris, perquè pilota que arreplega l'àrea és jugada que sempre finalitza Bellingham. Jo crec que el senten absolutament imparable, ha controlat una pilota a l'interior de l'àrea, semblava que podia xutar amb la dreta, ha acabat retallant, ha acabat amb l'esquerra i només Ronou, el porter, ha evitat el gol, però una nova ocasió del Madrid de Bellingham, que ha estat a punt de posar el 0-1. Està competint bé l'Unió Berlín, Dani, però és veritat que el Madrid està tenint més presència en perill a l'àrea, eh?
No, ha arribat dues vegades, aquesta de Bellingham ha sigut una acció tècnica de Lucas Vázquez, que entre dos o tres jugadors ha fet aquesta passada amb cullera que poses el peu a sota de la pilota, l'aixeques per sobre, i després Bellingham a dins de l'àrea ha fet un retall i amb l'esquerra ha rematat. Passa que el porter ha estat molt encertat, no? Una gran acció tècnica del Madrid.
Continua amb Fire Bellingham, de moment Unió Berlín 0, Madrid 0 a Old Trafford. Blaia, que abans ens ha quedat pendent. T'està agradant el United de moment? Veus millor el Bayern?
Sí, veig millor el Bayern. Aquests 15 minuts inicials, veritat que el United quan té la pilota intenta tenir personalitat, tenir-la, buscar sobretot a Bruno Fernández al mig del camp per connectar amb els extrems, però és que el Bayern el veig més, no, més còmode al terreny de joc, amb més capacitat per trobar els seus jugadors més importants, i sobretot Harry Kane, que està baixant moltíssim. Tant Maguire com Varane són centrals que es troben més còmodes defensant l'àrea que no pas perseguint aquest tipus de futbolistes, i aquí Harry Kane està connectant ja amb Coman, ha aparegut Sané, Masraoui en profunditat, i jo crec que és qüestió de temps que el Bayern vagi generant més ocasions clares, tot i que el United quan té la pilota es veu que el Bayern té problemes defensius també per controlar la profunditat.
Atacant ara l'equip de Tenac, Miquel.
Sí, per la banda dreta serviran de banda el quart d'hora de partit amb el 0-0 al marcador, dues rematades entre pals dels bavaresos, cap dels anglesos, acostant-se al gloriós registre de 31 rematades del Barça contra el Girona, el United amb aquestes rematades des de fora de l'àrea, 31 una, moltíssimes.
Però aquí està jugant millor.
Perillosíssimes.
L'altre. No entrem.
Per l'esquerra el United.
Rellisca, serà més tard, el tu diràs.
Rellisca Højlund. Recuperació d'Upamecano, que vist de lluny en recorda Rüdiger per aquesta planta que té, perquè són dos jugadors de molta corpulència i dos centrals molt resolutius. A mi m'està agradant més el Bayern que el United, perquè crec que està tenint més la pilota i portant més el partit al seu terreny, i el United probablement haurà d'esperar alguna opció més a la contra, perquè el Bayern és un equip que té més possessió segur en aquest quart d'hora inicial amb el 0-0 al marcador i encara sense ocasions clares, no ha hagut d'esforçar-se gaire Onana per atrapar els xuts de lluny dels jugadors de l'equip bavarès, que avui per cert vesteix d'un blau marí molt pujat amb la indumentària habitual vermell i blanca, el Manchester United, sí, que només ha guanyat dos dels 13 duels amb aquest 14 que ha jugat històricament contra el Bayern. És clar que Molló, un d'ells és aquella final de la Champions al Camp Nou.
Home,
que doncs aquella deu valdre per 5 o 6.
Sí, sí, aquella compensa segurament gairebé totes les altres, perquè guanyar una Champions remuntant un 0-1 en el temps afegit de la segona part, no...
La remuntada de la remuntada.
Increïble. Sí, sí, sí.
Perilla el cap de Ten Hag si perden avui?
Home,
si queden fora d'Europa,
si queden fora d'Europa, són sisens a la Lliga Anglesa i a casa són el desè... Ui, a terra un jugador del Bayern demana en penal. Jo no sé si ha arribat tard Maguire, perquè jo crec que el jugador del Bayern que és a terra,
a més,
que
Maguire...
és Musiala, a mi em fa l'efecte que no fingeix. Una altra cosa és que el contacte entre els dos sigui suficient, que n'hi hagi prou com perquè sigui penal, però a mi m'ha fet l'efecte que Maguire ha arribat tardíssim,
De fet, fixa-t'hi, ha hagut que la jugada n'és del que comentàvem, A veure, aquí hi ha una...
El trepitja.
Sí, però el dit petit,
Sí, el trepitja.
No, però aquest fa més mal,
Aquest
el dit petit,
És veritat que no, tenia dos jugadors al voltant, era molt complicat que se'n pogués sortir, però és que la jugada n'és del que comentàvem, Musiala s'ha emportat a Maguire, i clar, Musiala és molt més àgil, ha girat la jugada i a partir d'aquí doncs ha trobat la superioritat, i el United ha hagut de defensar corrent sense el seu central, diguem, més dominant dins l'àrea. I ho veurem, no? Perquè estan trobant ja situacions de superioritat, i quin futbolista és Musiala, que l'altre dia... Compte.
El pal Joselu. El pal Joselu, la centrada de Fran García des de l'esquerra, minut 15, i Joselu, a qui últimament se li està fent la porteria petita, aquí la centrada és molt bona perquè va agafant trajectòria, va agafant baixada, i li queda perfecte a Joselu per connectar, la rematada no és dolenta. S'ha estavellat el travesser, el Madrid, que continua arribant i continua fent-se molt superior en el partit.
Avui té un bon dia, Joselu, per fer algun gol. Deies, Blaia?
Que tant Musiala com Lamine, van sortir declaracions de fa molt poc, que deien que el seu jugador preferit era Neymar. que es fixaven molt en els en vídeos de Neymar a internet quan per millorar. Doncs... m'ha cridat l'atenció també.
Sí, a mi també em crida l'atenció.
Al final no han xiulat penal perquè l'altre ha pitjat tan poquet que no sí, han xiulat penal.
Jo estic amb Tuchel, jo...
I Tuchel s'ha queixat perquè per ell és penal.
Sí, ell l'ha vist i jo puc estar bastant d'acord amb Tuchel ara mateix, a veure aquest atac del United.
Aviam, si l'àrbitre surt del mig, ha passat interior de Bruno Fernández per Højlund, acaba a les mans de Neuer, però era la primera vegada que tenia opció de combinació a la frontal de l'àrea contrària. L'equip anglès, 18 i mig de la primera, United 0, Bayern de Munic 0.
Recordo que ara mateix amb aquest empat el United seria últim, per tant no aniria a Europa, però en canvi amb un gol, el que són les coses, guanyant, estaria classificat pels vuitens de final, perquè Copenhagen i Galatasaray fan l'única cosa que no han de fer, que és empatar, Quim.
Sí, i de moment el partit té pinta d'empat, perquè sí? Ningú s'està fent amb el partit clarament, fa la impressió que tampoc no saben massa quin és el pla de partit, molta lluita, això sí, molt futbol directe de voler buscar porteria ràpidament, però també moltes errades, i de moment ningú està inquietant la porteria rival més enllà d'aquell contraatac del Copenhagen que ja hem explicat.
El 19 de la primera, Copenhagen 0, Galatasaray 0. Milà, Gerard.
Tens dades de possessió, Jaume?
Sí.
A mà?
Sí, sí.
Més del 80, segur.
Més del 80, segur, diu Joan?
Jo crec que sí.
I tu què dius, si no, Gerard?
80, potser.
Si no és més del 80, pagues les pinces, no?
Que estan pagades, no preocupeu.
Mira, ostres.
No és més del 80.
Tu què has dit, Gerard?
80.
Ostres, 80.
És que la tenen allà,
Sí, segur que els hi ha sortit un reto.
No.
80% de possessió per la Reial Societat, 20% per l'Inter. No mirarem els expected goals, tranquils. De moment no hi ha cap rematada entre pals ni fora, vaja. De moment, 3 rematades bloquejades entre uns i altres. No estem veient gaire els porters, però està sent un bon partit, Joan.
Està jugant molt bé la Reial Societat, això sí, li falta traduir aquest domini amb la pilota quan arriba a tres quarts, perquè arriba pràcticament amb aquestes possessions de mig minut, de minut, minut i mig, aconsegueix que l'Inter passi de defensar en bloc alt en bloc baix. Compte ara l'Inter.
Espera, que l'ha perdut Sadica, corre Marcus Turán, Zubeldi el fa caure, serà groga la primera del partit.
Claríssima.
Clara, sí, l'havia de fer Zubeldi perquè Turán, un jugador ràpid, vertical, havia ja l'havia superat, és veritat que l'últim toc de la pilota no anava centrada, sinó que anava una mica escurada cap a la banda esquerra, i crec que li hagués costat tornar a agafar la verticalitat cap a porteria, però és això, és una errada de Sadik, diria, en la sortida. La passada és dolenta, Turán roba i Zubeldi a la de Turán falta, groga.
És el que dèiem, la Reial Societat en aquests primers 20 minuts ha tingut seqüències de treure la pilota d'una manera increïble i a poc l'Inter ha anat baixant aquesta pressió, veient que no recuperava. Clar, què passa? Quan la Reial arriba a tres quarts, allò es troba amb un bloc defensiu que és un dels millors d'Europa, defensa molt bé, acumula molts jugadors al carril central, aquesta línia de 5 amb 3 centrals a l'àrea, és difícil trobar espais en aquella zona del camp.
La falta la picarà l'Inter. Equador de la primera meitat, 0-0. L'àrbitre li diu alguna cosa a Alexis Sánchez, que està per darrere de la línia que marca el fora de joc de la Reial. A veure si la pica Di Marco, centrada, la treu la defensa de la Reial. De moment totes les jugades d'estratègia les ha picat malament l'Inter. Compte que la torna a centrar Cuadrado, volia rematar Alexis, ho fa malament a Xervi, la treu Traoré, però la jugada estava ja invalidada, sí, per unes mans, diu el senyor col·legiat Scharer, el suís. Pilota per la Reial, 22, primera part, 0-0.
És cert, mentre estem gaudint d'aquesta nit de Champions a RAC1, que sapigueu que Javier Tebas ja torna a ser president de la Liga. Tots tranquils, perquè no hi ha hagut cap opositor, altre candidat que s'hagi presentat. Per tant, doncs Tebas continuarà sent president de la Liga.
Quants anys? 4?
4, sí, sí. 4 anys més de Tebas.
A priori els últims, segons ell crec que va reconèixer. Que
I te'n ja... refies?
No.
Jo tampoc. Però vaja, de moment el que sabem és que 4 anys més Javier Tebas president de la Lliga. Continua remenant la pilota a la Reial Societat, Gerard.
Sí, endarrere Lenormand distribuint cap a Remiro, que ara trepitjarà la pilota, se li apropa Alexis Sánchez i segurament haurà de jugar a la dreta efectivament cap a Zubeldia, insisteixo, amb un estat l'únic en el partit d'avui.
Això ho té clar, a la Reial Societat, Joan. Quan hi ha una pèrdua com aquesta, és que Zubeldia no ha dubtat ni una mil·lèsima de segon. Tio a terra, si és targeta, espera.
Sí, espera que la té Alexis, lateral de l'àrea gran, encara precisament Ubelde es va centrant. Quina ajuda de Merino per darrere, que li pren la pilota i l'àrbitre assenyala fora de joc. Fora de joc previ, entenc.
Sí, és el risc que assumeix la Reial Societat. No es poden tapar tots els espais, per tant, és un equip que, com que vol jugar camp rival, l'espai està a la seva esquena i necessita que els seus centrals siguin agressius a l'hora de saltar. Per tant, és molt important també la lectura que facin ells, no? De pilota dividida, si tinc temps d'arribar, salto i tapo la jugada, però si crec que no, temporitzo, vaig corrent cap enrere. És difícil fer-ho sempre bé, i amb aquesta targeta groga, doncs Zubeldia, que haurà de ser més contemplatiu, perquè més té a Turam, té a Alexis, que són jugadors ràpids, més jugadors de segona línia que es puguin incorporar, que li poden forçar la segona groga.
Hi ha un apercebut ara mateix a cada equip, que si veu la groga es perdria l'anada dels vuitens de final, a l'Inter Mkhitaryan, i a la Reial Mikel Merino.
Uf, dos jugadors importantíssims, pels seus equips.
Sí, sí.
Mira, a terra, precisament, Mikel Merino ha rebut un cop de Carlos Augusto. Tinc que la lluita, això l'ha falta.
Hauria. Ara torno, Inter 0, Reial Societat 0, que tenim trifulca a Old Trafford. Miquel, què ha passat?
Sí, senyor, és Garnacho, que sempre surt a totes les receptes de la polèmica, sempre, i és ell, en una jugada en què perseguia una pilota sense opcions a la línia de fons, ha acabat agafant de les espatlles Coman, que s'ha estavellat contra la tanca. Per qui no ho tingui present, l'estadi d'Old Trafford, a la gespa hi ha, o sigui, la gespa com si fos una plataforma, i després, quan s'acaba el terreny de joc, fa un pendent que va parar a les tanques que envolten el terreny de joc. I Garnacho, agafant per les espatlles Coman, l'ha fet caure, estavellar-se contra les tanques. Tampoc no és una agressió, un gest de màxima desconsideració. Garnacho, això sí, podria haver-se l'estalviat, i per això els jugadors del Bayern han anat a buscar el futbolista madrileny que juga amb la selecció argentina per retreure-li aquesta acció.
Per què no acaben de posar la gespa fins a la tanca?
Això és una cosa que jo sempre m'he preguntat, perquè, clar, al final... Sí, sí.
No sé quina explicació deu tenir.
Més d'una vegada, si hi hagués una recopilació, si això fos el You Will Say de Manchester, per exemple, sí, o RAC1, segurament podríem trobar moltes accions en què hi ha jugadors que s'estavellen contra la tanca, perquè com que fa aquest pendent gairebé quan s'acaba la banda, és molt fàcil que puguis estavellar-te contra la tanca, perquè no pots mantenir la verticalitat.
Jo, a l'època que vam jugar al València aquí al Manchester, com que jo no vaig arribar cap vegada a la línia de fons, no recordo si hi havia gespa o no hi havia gespa.
Clar, això és com
no, és veritat.
Si, després de la línia de banda, de la línia de fons, és la fi del món, saps? Clar, tu allà al cercle central, tu allà estàs bé, Solsona. A la banda, allà s'acaba el món. Saps com abans que deien que s'acabava a l'horitzó del mar i que s'acabava el món? Doncs allò.
Recorda si vau guanyar o no?
Els vam eliminar, sí.
Veus?
Sí,
sí. Falta a favor del Madrid a Berlín, Dami.
Falta perillosa a la frontal, falta que ha provocat Ceballos per un Madrid que està protagonitzant un monòleg, eh? Compte la falta que xuta Valverde, ha anat agafant rosca, s'ha perdut a l'esquerra de la porteria de Ronald Molló. Ara mateix el Madrid és amo i senyor del partit, jugant a plaer, només li falta marcar.
Què me'n dius del partit del Madrid, Solsona? Correcte, de moment?
Molt correcte per part del Madrid, està fent un petit rondo, estan arribant, estan triangulant, estan generant i tenen ocasions, i el Unió Berlín pràcticament no arriba, només en algun moment puntual, però el Madrid té el partit totalment controlat.
De moment sense gols, empat a 0 a Berlín, córner pel Bayern a Old Trafford. Miquel,
el picarà Leroy Sané amb el peu esquerre des de la dreta, s'espera doncs una rosca tancada, moviment a l'interior de l'àrea, finalment juga en curt, li tornen la pilota, lateral de l'àrea gran, la deixa peus de Marraui, que ara sí s'entra al segon pal, la pilota massa llarga, no ha arribat Harry Kane a contactar-hi, acaba sortint a fora, no sé si era l'acció d'estratègia treballada o si és que l'han executada malament. Anteriorment Molló, Sané ha estat massa generós, jo crec, perquè ha fet una gran incursió pel centre de l'atac, ell esquinçant tot sol la defensa, partint-la, i en comptes de rematar des de l'interior de l'àrea ha volgut assistir Musiala, la rematada d'aquest jove que, per cert, va jugar amb la selecció anglesa en categories inferiors, ha rebotat en el cos de Dalot i ha sortit a corna, però l'acció individual era brillant de Leroy Sané.
S'ha creuat molt bé aquí Dalot, Albert?
Sí, és que està patint molt el United amb aquestes accions de Musiala, de Sané, perquè acaben arrossegant els jugadors que els marquen, i al final són futbolistes no només molt tècnics, sinó també molt ràpids, no?, i verticals, i aquí és veritat que jo crec que estic amb l'agut que Sané ha pecat, no?, de voler fer la jugada massa bonica, perquè li ha volgut tornar a la paret una altra vegada al cap d'uns metres, i hagués pogut jugar, a mi m'ha dit que era molt forçat per jugar amb la seva cara bona amb l'esquerra, i potser no s'ha atrevit a fer-ho amb la dreta, tot i
està
així.
Molt a prop, un punxat.
Sí, no, no, és que jo crec que sí, però és evident que ha volgut no fer aquesta passada, però està patint, el United ara sí li està costant superar aquesta pressió, ho prova, no?, amb aquesta línia de 3, obrint, baixant a Dalot i amb Varane tancant a l'esquerra, però no acaba de trobar una sortida clara i de moment el Bayern va creixent el partit. És veritat que sense ocasions molt, molt clares, però veig a un Bayern molt més sòlid, no?, intentant reposar-se, evidentment, aquesta derrota al cap de setmana.
Per cert, hi ha un jugador del United, i no és un jugador qualsevol, és Bruno Fernández, que està a una targeta de la suspensió. Ho dic perquè si el United aconseguís acabar segon i fos un rival potencial del Barça al sorteig de la següent eliminatòria, no podria jugar el partit d'anada. Per tant...
Tots aquests ja podeu, Miquel, comença amb Bruno Fernández, Gerard, continua per Enquitarien, per si un cas toquen, millor que forcem aquí una...
Ara li tocaran al Madrid, i llavors ens en penedirem.
Sí, exacte. L'altre partit del grup del United, de fet, en depèn el futur a la Champions d'aquest partit, a Dinamarca, continuem sense gols. Quim, què ens hem perdut?
Res, absolutament res. El partit és molt dolent, hi ha molta tensió, molt esforç, però futbolísticament, noi, si passa un d'aquests dos, és evidentment la ventafocs del sorteig.
Sí, clar, també entenc la tensió d'aquest partit per la importància del que poden aconseguir, que és passar vuitens de final i que potser la segona part hi haurà un moment també que es deixaran anar, no? Que es deslligaran tàcticament i diran, escolta'm, que si no potser encara acaba passant el United.
Hi ha alguna bona jugada aïllada per part de les dues bandes, però molt esporàdica, i bàsicament és això, com ara, pilota de llarga, surt Musera, la toca amb el cap, un jugador del Copenhagen la baixa de cap al mig del camp, ara teva, ara meva, correm amunt, correm avall, però ningú controla la pilota.
Sí, Madrid-Copenhague o Madrid-Galatasaray.